tornem dimecres. Que vagi bé, bona nit.
Tantes coses a dir.
Amb Aleix Pariser.
Dos quarts d'onze. Bona nit, benvinguts al Tu Diràs. És dilluns, 11 de març del 2024, i arrenca una setmana importantíssima pel Barça. Sobretot pel partit de demà, contra el Nàpols. Com ha dit Xavi avui, en la prèvia, és el partit més important d'aquesta temporada. Després de l'empat a un de l'anada, el Barça es jugarà demà a passar els quarts de final de la Champions, a casa, entre cometes, perquè és Montjuïc, però en un estadi que ara mateix és casa del Barça, i amb el seu públic, amb l'afició, que demà no tinc cap dubte que respondrà a la crida massivament i que ajudarà l'equip en els moments complicats que segur que n'hi haurà durant els 90 o 120 minuts. Demà és una final en tota regla pel Barça, un partit que marcarà la temporada esportivament i també bona part de la temporada econòmica, de present i de futur, perquè caure demà, ja fa dies que us ho expliquem, suposaria deixar d'ingressar uns 15 milions d'euros que estan pressupostats, perquè el Barça ha pressupostat arribar als quarts de final, i evidentment seria una llosa més a la desviació actual que hi ha del pressupost, que és de 37 milions d'euros. Però també suposaria quedar-se fora del nou Mundial de Clubs, que es fa l'estiu del 2025 als Estats Units i que donarà 50 milions a cada equip participant. Demà, doncs, a partir de les 9 de la nit, hi haurà moltes coses en joc, més enllà de passar a quarts de final. D'una banda, també recuperar el prestigi europeu del Barça i augmentar la credibilitat del projecte esportiu actual. Passar quarts o quedar-te'n fora per quarta temporada seguida canvia radicalment la valoració que farem de l'etapa de Xavi d'aquí a uns anys, quan mirem enrere, i també el barem amb què medirem o mesurarem el projecte esportiu que ha anat construint Joan Laporta des de fa 3 anys que va arribar a la presidència. Demà és guanyar o morir, per resumir-ho d'alguna manera, perquè eliminar el Nàpols salva una part d'aquesta temporada, allarga fins a finals d'abril l'interès mediàtic i esportiu i d'alguna manera manté viva aquesta mínima esperança de fer alguna cosa en aquesta Champions. Després tot dependria del sorteig de divendres. Però perdre demà suposaria donar la temporada per liquidada, pràcticament, i evidentment una nova decepció, una decepció majúscula, que veurem si tindria o no conseqüències. Avui en parlarem fins a la una de la matinada aquí al Tu Diràs, a la nit esportiva de Catalunya. I primer de tot, com cada dilluns, ho farem reunint el nostre consell.
El consell del Tu Diràs.
Amb els nostres consellers il·lustres, director de Mundo Deportivo, Santi Nolla. Hola, Santi.
Hola.
Què tal? Bona nit. I l'Antoni Bassas. Hola, Antoni.
Bona nit, Aleix. Bona nit, Santi.
Què tal? Esteu bé?
Molt bé.
Arrenqueu bé la setmana?
Sí, sí. Arrenquem bé la setmana, no tant com tu, perquè el consell vol fer constar en acte una felicitació a Aleix Pariser pels seus brillants 3 hores i 26 minuts.
27, sí, val. T'ho compro.
Bueno,
27.
27 minuts.
Realment van ser 3 hores, 27 minuts, 3 segons. Sí.
En la marató d'ahir. Però potser, perquè la xifra doncs, ja diu alguna cosa, tenint en compte que era la primera vegada que corries els 42 quilòmetres, 195 metres. Però potser el més sorprenent, Santi, és veure el sencer. És a dir, no hem vist un Aleix Pariser que s'anava arrossegant per la redacció, coix, i dient, no, em toqueu aquí, no. Camina normal.
I el caminava bé.
Caminava bé.
Prou bé, sí. I he pogut baixar i pujar escales tranquil·lament, que a vegades et diuen que això és molt difícil.
Han canviat el recorregut. També és la marató més ràpida que abans, més ràpida que abans, però és molt bon temps,
Sí. És molt bon temps. Que ningú es pensi que vaig fer alguna mena de trampa, no?, i que em vaig saltar algun carrer, no, vam córrer tots.
Ho vas preparar bé, no?
Sí. Han estat 3 mesos intensos, Entre consell i consell hem anat fent algun entrenament i han estat intensos. Molt agraït, sempre ho dic, a la gent de la Zurich Marató de Barcelona, que ens van tractar de luxe i sense els quals no hauríem arribat fins aquí. I molt content també pels 4 oients que van acompanyar-me en aquest repte. Té molt mèrit,
també, no?
Molt mèrit, sí. 3 hores 45... Va,
també felicitació també, pels 4 oients, perquè sí. A més, bueno, ja teníem una edat, no?
Sí. Jo n'acabo de fer 40, imagina't, però és que clar, l'Alfonso, 44 anys, va fer 3 hores 45. L'Albert, 55 anys, va fer 4 hores i quart. l'Esther, que té 42 anys, va fer 4 horetes, i la Maria, que té 54 anys, va fer 4 hores i 35 minuts. I van acabar sencers, també. Perfecte.
I era la primera marató.
Per ells també, sí, sí, clar, aquest era el repte.
Per tu i per ells.
Per ells i per mi, sí, sí.
Va, Santi, l'any que ve nosaltres.
Sí.
Us espero a la meta, això va, sí. Bé, va,
jo havia corregut. Ara m'ho han desaconsellat per allò de l'impacte.
Bueno.
I aleshores m'han, diguéssim, desviat a la bicicleta.
Però què havies fet de màxima?
Jo la Jean Boen, la cursa de la Mercè, no, el meu era molt modest, però havia arribat a córrer, sí. El que passa és que va haver-hi un moment que vaig començar a notar alguna molèstia i el metge em va dir, escolta, això és una qüestió de l'impacte que tu hauries d'anar estalviant.
Sí, sí.
I aquí es va acabar la meva carrera.
Jo la primera cursa la vaig fer als 45 anys, la Jean Boen.
Molt bé.
45 anys i vaig fer la Jean Boen i quan vaig arribar abans del carrer Lleida...
Allò fa pujada, Santi.
Vaig dir, ja no puc més.
Allò fa pujada.
Ja no puc més i em vaig sentar a un banc que hi havia allà. I aleshores hi havia un tio darrere que m'agafa i em diu, no, ara no. I m'agafa, bueno, vale, pues vinga, i m'agafa i m'emporta. I aleshores pugem al carrer Lleida i enfilem la recta ple de públic, de gent i un speaker que me'n recordo que diu, bé, ara veiem a dos corredors que ens dedicaran un sprint. Per... Com vols que li dediqui un sprint ara al pobre home que m'ha ajudat a acabar-la i tal, i no vaig fer cap sprint. No.
Però vas arribar.
Vaig arribar. Sí.
Això té molt mèrit, això té molt mèrit. Molt bé, molt bé. Felicitats també a vosaltres per la part que us toca. A veure, va, anem a la teca. Sensacions del Barça-Nàpols quan queden menys de 24 hores pel gran partit de la temporada que Xavi ha definit així.
Sí, crec que és el partit més important del que portem de temporada, és la Champions, vuitens. Bé, estem preparats, estem motivats, la paraula és il·lusió, per tant, oportunitat d'or per nosaltres. Juguem davant de la nostra afició, els necessitem un camp ple, per tant de bo viure una nit màgica demà, no?, pel barcelonisme.
Tant de bo, tant de bo. Com esteu? Perquè això cadascú ho viu d'una manera.
Però jo, si em preguntes per sensacions, sensacions les justes. Les justes, vull dir, tenint en compte com va tot, les justes. Ara, tinc confiança. Tinc confiança que el Barça es classificarà. Tinc confiança que demà el Barça passarà a quarts de final de la Champions. Amb què baso aquesta confiança? Home, primer en la teoria o en la hipòtesi, demà ho sabrem quina de les dues coses s'entinolla, conforme quan ven a la Champions aquesta gent es veu que s'endolla i es connecta. Demà ho diré, quan arribaré a la grada de Montjuïc i diré als meus companys de seient, tranquils, que demà que ara es connectaran. Però més enllà d'això, que bromes a part, em sembla que sí, que és normal, vull dir que aquests grans futbolistes, aquests partits els hi agraden, i ho dic perquè finalment crec que he entès més aquest Barça, o sigui, ja el decodifico d'una manera que ja sé el que puc esperar i el que no puc esperar. Ja sé que no veuré mitja hora seguida de bon futbol, ja sé que no veuré una part sensacional, ni amb molt menys 90 minuts, però veuré detalls que em permetaran creure que pot arribar algun gol, que arribaran unes quantes jugades de perill, i m'hi he vist una certa millora en la defensa. Per tant, tenint en compte que és un equip que aquest any de gols en fa, no tots els que podria fer, però a diferència de l'any passat, que tot era 1-0, aquest any ha fet més gols, i que en defensa doncs hem anat millorant, i tenint en compte que el Nàpols no és el Liverpool ni el Manchester City en aquests moments, ni el Madrid, doncs tinc confiança.
Santi.
Jo veig coses positives i negatives, la veritat. A veure, veig positiu... El Nàpols no ha guanyat mai el Barça. A veure, ha jugat 5 partits.
Bon. Comença a ser una estadística interessant. Sí.
Però l'estadística és estadística, i això considero que és positiu. És positiu, diguéssim, que el Barça avui és la Mine Covarsí en un mes. No? I et diré que en negatiu que el Barça no ha perdut mai amb el Nàpols i diguéssim l'estadística algun dia s'acaba, i que, a veure, el Barça és Covarsí la Mini, no més, diguéssim que al final el que sí,
el que és positiu pot girar.
Però diré que sóc optimista. O sigui, soc optimista perquè jo tinc la sensació, i això parlem de sensacions, el Barça té millor equip que el Nàpols. És cert que aquestes tres setmanes, que jo trobo una bestiesa, que en tres setmanes la Champions, el partit d'anada i el de tornada estiguin tres setmanes després, però en aquestes tres setmanes el Nàpols ha millorat. Però millorant el Nàpols, jo recordo la primera part, diguéssim, del partit que es va jugar allà al Barça, va ser, no diré una exhibició, però pràcticament. És cert que ha millorat defensivament, i com a equip no ha perdut cap partit, que ha guanyat dos i ha empatat dos, i l'equip és més sòlid del que era. Però jo tinc la sensació que és més equip. Al igual que et diria, crec que és més equip a l'Inter que a l'Atlètic de Madrid, o sigui, i que l'aposta, aquesta doble via italiana, l'aposta d'Inter-Atlético, jo em decantaria per l'Inter, perquè la sensació de que és millor equip que l'Atlético la tinc. En el Barça em passa al revés. Va. Crec que el Barça té millor equip que el Napoli.
Ara has dit Lamin, Cubarsí i nou més. Avui la portava Mundo Deportivo en aquesta línia. Sí? Els dos, titulars demà? Sense cap mena de dubte?
No resultaria estrany que no juguessin?
Però a l'anada vam tenir aquest debat amb Lamin, sobretot, i amb Cubarsí també, i no van jugar cap dels dos a l'anada.
Sí, però Lamin és avui el millor jugador que té el Barça. Ara. O sigui, jo crec que...
És l'únic jugador capaç de fer un gol com el de l'altre dia.
Sí, un gol genial, però a més que desborda... O sigui, jo crec que avui... el millor davanter que té el Barça avui és Lamin. O sigui, no prescindir d'ell, jo crec que seria un error. I Cubarsí, et diré que és la millor defensa. O sigui, Araujo era el millor defensa del Barça. Jo crec que ha passat una etapa no al millor nivell, em dona la sensació com si s'hi ha baixat un, no? A l'escala ha baixat una miqueta a Araujo, no? Koundé s'ha estabilitzat més, no? El partit d'anada, per exemple, Balaster, Kelia, no? Pràcticament no van intervenir, no? I Cubarsí és el jugador que tens la sensació que té la capacitat d'anul·lar els davanters rivals amb més seguretat i més solidesa. Un nano de 16 anys. O sigui, estem parlant de dos nanos de 16 anys. Clar, això és el bo del Barça i també el dolent, en el sentit que dius, com és possible que el Barça hagi de confiar en dos nanos de 16 anys en la plantilla que té? Home, dius, sí, estarà Gundogan, evidentment, estarà Lewandowski, evidentment, són dos, tens la baixa de De Jong, tens la baixa de Pedri, no? Clar, diguéssim, però jo crec que Xavi alinearà els dos. Jo tinc la sensació que alinearà els dos. I serà una prova de foc, perquè és veritat que normalment en partits grossos de Copa d'Europa l'experiència sí que té un grau. Jo crec que és el que fa Xavi en el partit d'anada. Xavi en el partit d'anada posa Íñigo.
Jo posaria Cubarsí, posaria Lamin, juguem a casa. Jo crec que Cubarsí es va doctorant a cada partit que juga. A cada partit que juga dius, bueno, ara fluixarà, ara no podrà. L'altre dia, amb els davanters del Mallorca, que eren Torres, que el passaven per tot arreu, i no només els va assecar, sinó que després sortia amb la pilota jugada o feia passades en profunditat. És a dir, vaja. I Lamin potser és veritat que va intentar, va fer el travesser, després va fer el gol, fins aleshores no havia fet gran cosa, però té aquest factor diferencial que, per desgràcia, altres davanters del Barça no tenen.
I la passada profunda que dius.
Sí. No,
té una darrera passada, Lamin,
sí,
que és molt bona.
No, i és capaç de trencar línies. Entre tots dos fan 33 anys.
Sí, sí.
O sigui, Lewandowski, tenen, sí, o la de Lewandowski, com si diguéssim. No, això no és normal, però escolta, aquests nois estan bé. Jo crec que cada vegada, l'altre dia ho pensava, me'n recordo quan ens vam quedar amb els ulls com a plats, quan Milla va jugar al Barça i dèiem, però aquest noi sembla mentida, quina plom per l'edat que té. Després, el Pep, després els Iniesta, Piqué i tots aquests.
Xavi.
Però és que ara... 17 anys,
Són 17, més joves 17, encara.
Són més joves encara. I juguen amb una seguretat, diríem, insultant, no?
Mira, volia parlar precisament d'això. El segon punt de l'ordre del dia que volia posar aquí sobre la taula del Consell és precisament Lamin Yamal i el golaç que va fer divendres.
Nada, muy feliz, sobre todo por la victoria y la portería cero del equipo. Y nada, muy feliz. He visto espacio para chutar y he probado ahí. El error me ha dado el pase, he intentado fijar al lateral y como me han dejado espacio, pues he chutado.
Amb aquella naturalitat. Me han dejado espacio y he chutado, ¿no? Como si estigués al pati de la escuela. Es brillante el que fa l'altre dia. Es que es brillante el que fa l'altre dia.
Bueno, porque si no es només me han dejado espacio, ell també es fabrica una mica l'espai.
Sí.
No és exactament així, però encara diu més, diguéssim, de la seva humilitat. I hi ha un tall també que diu, i no, i molt content perquè la porteria ha quedat a zero i s'ha de felicitar el Marc André. Vull dir, que té el cap a tot arreu, no?
Jo el veig molt fort mentalment. O sigui, per un jugador d'aquesta edat, tinc la sensació de que mentalment és molt fort aquest nano. Ja ho era a les categories inferiors, eh? Però, diguéssim, també Cubarsí i Lamine Yamal són dos jugadors que han estat sempre jugant a la pedrera del Barça, que la pedrera del Barça és, a veure, és una lliçó de futbol per després. Són favorits sempre en tot, amb equips defensivament potents, amb equips molt físics davant, tenen l'obligació de guanyar cada partit, i jo crec que el Barça ha treballat molt bé això, no? I que una de les claus del Barça és aquesta feina que es fa al futbol Barça, i que dos jugadors amb 16 anys puguin entrar, i no és que no desentonin, sinó que a més
es marquen el to.
Això és molt potent.
Cubarsí demostra una maduresa i una jerarquia que, si entre tots fent comentaris com el que acabo de fer ara per una ràdio no l'espatllem, caram, no m'estranya que hi es parli que el volen convocar a l'absoluta, no?
Sí. A mi em va convèncer defensivament, que jo no ho veia, eh? Jo el veia un jugador d'una sortida de pilota realment molt notable, molt ràpid
el
desplaçament de la pilota, amb sentit, amb rapidesa, una sortida molt, molt neta realment, no? Però em mancava veure encara la capacitat de defensiva, no? I la veritat, els darrers partits m'està començant.
Se l'ha de blindar, a Cubarsí, com sigui, se l'ha de blindar. I després que són dos jugadors que poden marcar una època al Barça. I tenen, què, 16, 17 anys?
Sí, ja vindrà.
Ja ho veurem.
No, però deien que si el PSG havia fet una oferta per 200... No hi ha oferta oficial, eh?
Parlament.
Sí.
No hi ha oferta.
No hi ha oferta oficial, i jo crec que això és un interès de fa alguns mesos, no d'ara.
Per cert, això són la gran il·lusió del barcelonisme ara mateix, aquests dos futbolistes. Vull dir que abans ho deies, no? Que és la part positiva, però també no deixen de ser dos nanos, no?
Home,
que ara mateix t'il·lusionen.
Sí, també és veritat que tens un Pedri que s'ha tornat a lesionar, que no juga Gavi. Home, d'il·lusions una mica ja se n'estaven construint, també amb nanos molt joves, eh? Però en aquests moments sí, són aquests dos. Sí.
Us ho dic perquè això de la il·lusió, no? És que el barcelonisme té ganes de veure un nou Messi, no? I a vegades ja Lamine Yamal, és que em recorda Messi. L'altre dia Xavi Hernández li van preguntar i va dir, escolta, no li fem cap favor, si els comparem, és no. Cert que tenen el ser esquerrà, el fer alguns moviments, com retallen el gol, com la col·loca, no? Com feia Messi.
No sé, jo parlo per mi, jo crec que tots sabem que un nou Messi no el veurem a curt termini. I a llarg termini m'agradaria equivocar-me, però diria que tampoc. Ara, que aquests nois poden... Sí, esclar, evidentment, sí, als 16 i 17 anys respectivament ja juguen així, imagina del que poden arribar a fer. No?
Sí, jo no el veig avui en la capacitat decisiva que tenia Messi. També és més jove, perquè Messi va tenir capacitat decisiva, però a partir dels 18 i tal, era molt bo de cadet i tal, però aquest és un cadet que està, no?
I primer de juvenil, diguem,
any,
no? Sí.
Primer any de juvenil que està triomfant en el primer equip, no? Però, i, clar, a nosaltres ens agrada aquesta il·lusió que comporta, sí, el que dius, no? Serà, potser no serà un Messi, però serà un crac mundial, no? O sigui, hi ha Messi i després cracs mundials, no? O sigui, no serà un Messi, però serà un crac mundial. I Cubarsí, pues, dius, serà un Piqué.
Sí, ens agafem a referents, no?
A vegades a referents
sí,
sempre,
sí,
no?
Sí, sí. Sense ànim de posar-lo pressió, no? Però sí que és veritat que tens ganes de tornar a veure aquell gran Barça i a vegades sense voler t'hi recorda, fa un gest amb l'esquerra, el moviment que fa, Cubarsí també, la presència que té, la sortida de pilota, no? Sembla que t'hi recordin una mica. 10 minuts i les 11. Fem una pausa molt ràpida i l'últim punt de l'ordre del dia avui al Consell del Tudiràs serà un futbolista del qual ja n'hem parlat moltes vegades. Juga al Madrid i es diu Vinícius.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Carla, el viatge a Tòquio no hi va el director. T'interessa? 10 dies, reunions, sopars, karaoke, un spa... A la vida, l'important és saber aprofitar les oportunitats.
Hi ha cotxes que només passen una vegada. El teu Citroën C3 des de 13.200 euros finançant-lo i amb entrega immediata. Només per aquesta vegada i només aquest mes. Citroën. Condicions a Citroën.es.
Descobreix tot un territori amb encant per compartir amb la família i amics.
Amb 11 estacions d'esquí alpí nòrdic al Pirineu de Lleida i més de 500 quilòmetres de pistes en plena natura.
Gaudeix amb intensitat tot el que t'envolta.
Neu, natura, cultura, gastronomia.
Apropa't a Lleida. Viu el moment.
Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
Quantes vegades has dit algun dia jo... Doncs bé, aquell algun dia és avui. No perdis aquesta oportunitat i aprofita ara els Lion Days de Peugeot amb avantatges exclusius en tota la gamma. Només del 4 al 22 de març. Aprofita aquesta oferta a Peugeot.es.
Bona nit. En el sorteig del cupon diario celebrat avui, el número premiat ha estat...
68.149 6, 8, 1, 4, 9
Sèrie
11 0, 1, 1.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
El Consell del Tu Diràs.
9 minuts i les 11. Ara, durant la pausa, estàvem comentant a veure si demà el Barça...
Has dit una maldat.
Sí, a veure si el Barça passa a quarts de final i després el sorteig com va. És divendres, el sorteig? Divendres.
No digues la maldat.
No, jo he dit que a mi, si el Barça passa a quarts de final, que ja seria un èxit, a mi no em desagradaria un Barça-Madrid a quarts. A mi em va el mambo i crec que si el Barça passa a quarts agafarà moral i recuperarà De Jong i Pedri.
El guanyador del PSV...
Dortmund. Sí, el Consell fa constar la seva preferència pel guanyador de l'eliminatòria PSV Dortmund.
Sí, eh? Sí. Què t'agradaria? Sí. Val.
I perquè no juguen l'Apoel de Nicòsia ni la Valeta de Malta. Perquè...
Però com era la dada? Bé, és que estem fent ja futbol ficció, però sí, recorda'm la dada aquesta.
Jo crec que quan s'han enfrontat Barça-Madrid a... La Copa d'Europa va ser algo de Evaristo, sí. I després amb l'Alves, no? Em recordo aquella jugada d'Alves, les dues vegades...
No, 2010-2011, no, que és aquella d'Afelai i Messi fent un slalom, sí. No? Que guanya 0-2 al Barça. Sí.
I a les darreres 5 Champions del Madrid mai ha vist el Barça... amb un enfrontament europeu.
No. Ha anat eliminant a tothom sense saber com, PSG, Juventus, Citis... No.
Zidane i companyia no ens van eliminar.
No s'ha trobat mai el Barça des del 2011 amb el Madrid a la Copa Europa, que és aquella de Pep Guardiola. Bé, primer demà i després divendres veurem què passa en el sorteig. Mira, parlant del Madrid, a mi em va cridar molt l'atenció, suposo que vau veure el partit d'ahir, Madrid 4, Celta 0, amb un altre...
No ho vaig veure.
No t'has perdut massa res, excepte una acció lamentable un altre cop de Vinícius, empenyent Òscar Mingueza, com va fer amb Orban del Leipzig, que el va empènyer. A mi em va cridar molt l'atenció en la prèvia, dissabte, abans d'aquest Madrid 4, Celta 0, Ancelotti va dir això sobre Vinícius.
He mirado atrás un poco en la historia, en la estadística, y nunca he encontrado un jugador perseguido como Vinicius. Le dan patadas, le pitan, le insultan. ¿Qué tiene que hacer? Él, ¿qué hace? Marca goles y nos da asistencia. Y después yo tengo que hablar con él por su actitud, ¿no? Yo creo que todo el mundo tiene que cambiar la actitud que tiene contra Vinicius.
El defensa, Ancelotti en la prèvia, i després ell, doncs, té, per mi, una actitud menyspreable, amb Mingueza i amb mig equip del Celta. De fet, avui el Celta ha fet una piulada que diu «Educació, respeto i professionalitat». Sempre mi equip Òscar Mingueza, defensant el Celta també tots els atacs que ha rebut a través de les xarxes de seguidors madridistes. Pel que va fer, que és agafar Vinícius per la samarreta, per tallar una contra, que fa molta ràbia, jo entenc que fa molta ràbia, però com a mínim no li va fotre una puntada de peu com Sergio Ramos a Messi, per exemple, que és encara pitjor, o no, Santi?
Sí, i a més ell reacciona també empenyant, no, el jugador dos cops en poc temps, fa la mateixa acció amb el jugador. Jo crec que, a més, Serà molt difícil que Vinícius canviï. O sigui, no tinc la sensació de que sigui un jugador que es pugui, no? que pugui
educar d'alguna manera,
sí, que sí, pugui, no? entendre o formar-se en un altre nivell. La possibilitat de la venda de Vinícius és una possibilitat que segurament el Madrid s'hauria de plantejar, ara que ve o que anirà Mbappé. Florentino ha dit que no. Florentino diu, escolta, ja el convencerem
de que jugui o no hagi de jugar, no?
Canvi la,
que s'entenguin,
que canvi l'actitud, però és el que repeteix a més Ancelotti. Assistències i gols, no hi ha jugador més decisiu avui al Madrid que Vinícius.
Sí, només puntualitzar que sí, el Madrid ha eliminat el Barça de la Champions la temporada 2001-2002.
Ai, sí.
0-2 al Camp Nou amb gols de Zidane i McManaman.
McManaman, tens raó aquesta.
I el partit de tornada van quedar 1-1. Això va ser la temporada, el 23 d'abril del 2002. Ah, el dia de Sant Jordi no ens va bé.
No la recordava aquesta.
No, aquesta no està dintre de les últimes 5.
No, però és veritat que sí, a la història sí que jo no la recordava tampoc aquesta.
Sí, són 3. O sigui, sí. És l'única vegada.
És l'única vegada, sí.
Bueno, aviam.
És que, hòstia, no la recordava aquesta. El dia de Sant Jordi va ser, sí.
Aviam, quan Ancelotti diu que ell mira per atrás i mai ha vist un jugador que li dé empatades, bueno, li ensenyarem tots els vídeos de les puntades que li donaven a Messi, sobretot jugadors del Madrid.
Sí, Maradona, o sigui, Neymar... Bueno,
o sigui, però fins al carnet d'identitat. I encima marca goles. Bueno, si vol, li posem els vídeos de Messi marcant gols i de Neymar, i bueno, etcètera, no? I encima l'insulten. Veus, a Messi no l'insultaven gaire. Vaja, molt menys, entre altres coses, perquè no anava pels camps provocant. És a dir, aquestes alçades està molt clar que, més enllà de la gent que pugui insultar Vinícius pel color de la seva pell, que jo crec que això és una minoria, la gent no el suporta perquè és un maleducat i perquè és un provocador. I així és la seva manera de jugar, no? Mira, avui, per posar-li una miqueta d'humor... Hi ha aquest compte d'X, de la xarxa X del Mundo Today.
Sí, ho he vist.
Avui hi ha una notícia que diu: Vinícius entra al campo con una katana, cercena la cabeza a un rival, marca gol con ella y el árbitro solo le muestra tarjeta amarilla. O sigui
portar-ho a l'absurd.
Sí. Dits per uns humoristes que no es dediquen específicament a l'humor ni a l'humor culer. O sigui, aquesta és la idea en general que es té de Vinícius. És a dir, d'un tipus que fa el camp el que li dona la gana amb el permís dels àrbitres.
Però són totes les aficions. No és només...
No és només el del Barça.
No és només el... No està viajant.
Ves a València. No? Sí, a tot arreu. I aleshores els comentaris de la gent diu... És que el reglamento no menciona les... És que el reglamento menciona les espades, però no les katanas, si l'àrbitro acierta. Un altre diu, tarjeta amarilla, diu, serà per quitar-se la camiseta en el moment de celebrar el gol. Un altre diu, los servicios jurídicos del Madrid pediran que le anulen la amarilla. I a Madrid Televisión emitirà un documental. Un altre diu, però el gol és válido, no? Diu, bueno, o sigui...
N'hi ha una que és molt bona, que diu, tarjeta amarilla serà per al rival, perquè perdió la cabeza.
Sí, sí, diu, en marca, a doble pàgina, así fue la provocación sufrida por Vini. Su acompaña con un editorial titulado Demasiado aguantado. Bueno, i així tot, així tot. O sigui, aquesta és la consideració que tenen d'aquest esportista que es diu Vinícius a tota Espanya. Que, per cert, com et diria? Bueno, Movistar i companyia li diuen Vini, que jo crec que és una manera de fer un nom més comercial, més curt, com un Messi, Vini.
Bueno, ell no es diu Vini Júnior també a la samarreta, no? Diria Vini Júnior.
No ho sé, això. Però, en tot cas, estem davant d'un jugador que accepta els del Madrid, la resta no l'aguanta ningú. Doncs ja està. Escolta'm.
No sé, a veure com acabarà tot plegat. El pròxim clàssic és el 21 d'abril, al Santiago Bernabéu. A veure què passa. També el Madrid, que ja és a quarts de final de la Champions, sabrem divendres quin rival té. A mi m'agradaria molt...
El guanyador del Dortmund PSV.
No, és el que tocarà. A mi m'agradaria molt... Bé, m'agradaria molt no. No em desagradaria del tot un Barça-Madrid a quart si el Barça passa, però m'agradaria molt un Madrid-PSG. Perquè Mbappé tornés a fer de les seves al Santiago Bernabéu abans de... Ho vull veure, aquesta que fitxi.
Aquesta és bona, però jo al PSG és que no li tinc cap confiança. No?
No?
Sí.
T'ha millorat amb Luis Enrique, sí. No, Antoni?
Ah, sí, amb Luis Enrique i amb Mbappé... Enduïadet, sí.
Sí, eh? Vale. Bé, s'ha acabat ara mateix l'últim partit de la jornada de Lliga. Ha estat a punt d'haver-hi notícia,
sí.
Perquè l'Almeria durant molts minuts ha anat guanyant i podia haver estat la primera victòria de la temporada.
Com sempre.
Però ha empatat.
Ja, però és que tots els partits de l'Almeria és el mateix.
Com el Bernabéu.
Tots els partits són
igual. Com el Bernabéu.
Sí, està a punt de tal de la notícia, pam, i no.
Bueno, però el Bernabéu va ser especial, o sigui, perquè va haver tres jugades de bar,
Mira, amb Vinícius de protagonista fent, una Zamorana, també, per exemple. Doncs bé, Almeria 2, Sevilla 2. Al final han acabat empatant en un final boig.
Boig perquè el Sevilla ha capgirat 1-2.
Sí, s'ha posat 1-2 al 90 i després l'Almeria ha empatat al 90 llargs. Bé, 2-2, l'Almeria 28 jornades, continua sense guanyar a primera divisió. I és cué. Déu-n'hi-do, Li en queden 10, per trencar aquesta ratxa que seria històrica ara mateix. Bé, quan ens trobem dilluns vinent, ja sabrem si el Barça és als quarts de final de la Champions o no, i s'haurà jugat diumenge un Atlético-Barça.
Aquesta també.
Déu-n'hi-do, aquest partidàs. Perquè el Barça també pot fer un forat molt gros amb aquesta zona Champions de la quarta posició. És un partit important perquè no deixa de ser un rival directe. Us deixo marxar en pau, gaudiu demà, i tant de bo surti bé. Tant de bo sigui una nit màgica.
Sortirà bé, tingueu confiança.
Gràcies, Santi, Antoni.
Vinga.
Una pausa i entren els tertulians dels dilluns per seguir parlant d'aquest Barça-Nàpols de demà.
Tu diràs amb Aleix Pariser. Recol·lector de clavells, repartidor de paquets, porto japonesos de tablau en tablau i nens d'escola en escola, distribueixo taronges i mel d'abella i faig transfers d'aeroport de 12 a 2.
Si vols fer un bon business, has de ser molt ràpid. Només fins al 20 de març, Business Day Citroën amb avantatges especials en tota la gamma Citroën i punt de càrrega inclòs a la gamma elèctrica. Citroën. Condicions a citroen.es.
Aquesta Setmana Santa amb Rosa dels Vents gaudeix de les primeres vacances de l'any en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'una Setmana Santa inoblidable. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
Has muntat un show espectacular. Ha estat fàcil?
No, just abans de començar se'n va anar la llum, però el meu equip ho va solucionar tan ràpidament que fins i tot vam començar puntuals.
El teu Opel i tu també sou un tàndem perfecte. Per això sabeu que el millor és fer el manteniment anual a Opel Service amb lubricants Total Energies. Demana la teva cita online i entra en el sorteig de regals sorprenents. Condicions a opel.es.
Bona nit. En el sorteig del midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
El 4 de març del 1933.
I el número de la sort, el...
5.
Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Diràs amb Aleix Pariser.
Onze i dos minuts. Si vols el millor per al teu projecte de construcció i reforma, doncs tria Obramat, perquè et garanteixen els preus més baixos amb estoc sempre disponible, més de 20.000 productes de marques professionals i tots els oficis del sector en un mateix lloc. També pots fer la teva comanda a Obramat.es i rebre-la a la teva obra en només 24 hores o recollir-la a la botiga d'Obramat que vulguis en 2 hores. On compren els professionals? Obramat. Com dèiem ara, s'ha acabat la jornada de Lliga Primera Divisió amb aquest Almeria 2, Sevilla 2, l'Almeria que continua cué, destacadíssim, amb només 10 punts, està a 14 punts de la salvació quan en queden 30 en joc, per tant, virtualment, evidentment des de fa jornades, descendit aquest Almeria que continua sense guanyar, 0 victòries, 10 empats, aquests són els 10 punts que té l'Almeria. I el Sevilla que ha fet un pas de gegant per escapar-se del descens, és 14è amb 28 punts, l'equip de Quique Sánchez Flores, 6 de marge sobre el descens, que marquen Cádiz, Granada i, com dèiem, Almeria. També s'ha jugat avui a Anglaterra el Chelsea 3, Newcastle 2, partidàs, Stamford Bridge, que ha acabat guanyant l'equip de Pochettino, el Chelsea, que escala fins a l'onzena posició amb 39 punts, encara té opcions d'anar a Europa. I a segona s'ha jugat un Amorebieta 0, Leganés 1. El Leganés, que continua líder, 53 punts, l'Elx segon amb 50, Leganés i Elx pujarien directe a primera divisió, l'Espanyol és tercer amb 49 punts, els mateixos que l'Eibar, que és quart classificat. Tot això és el que ha passat en aquesta nit de dilluns en què s'han completat les jornades. Per exemple, hi ha hagut a Itàlia també un Lazio 1, Udinese 2. I ara parlarem precisament d'un equip italià, com és el Nàpols, el rival del Barça de demà a la Champions, amb el David Berrabeu, el Fernando Polo, subdirector de Mundo Deportivo, i el Lluís Carrasco. Hola, Lluís.
Hola, què tal, Aleix?
Puntualíssim, benvingut, eh?
Jo sempre puntual.
Ara arribaran el Bernabéu i el Fernando, que estan pujant del Mundo Deportivo. Hola, Marta Ramon, eh?
Hola, què tal?
Què tal, Marta? Amb tota la informació del Barça en aquesta última hora.
Sé que tothom et felicita, però no volia ser menys. Et felicito per acabar. Et felicito per l'esforç que heu fet amb els vostres oients,
sí.
Que tots han acabat, però sobretot et felicito perquè a més d'acabar has fet un temps d'autèntic ballaco.
Sí, sí.
Perquè una mitja de 4,50, crec, el quilòmetre és una barbaritat.
Sí, una barbaritat.
I es troba bé, no té bolletes aquí, està fantàstic, sí, fent saltirons per la redacció sense cap mena de problema.
I en canvi jo no em puc moure.
Jo et vull felicitar tu, perquè t'he vist a les xarxes esquiant i sé que feia molt de temps que no podies fer-ho i que t'agrada molt, no?
Sí, quasi 3 anys, per una rotura de menisc, que al final no he passat per quiròfan, segueixo amb el menisc trencat.
Què has fet, tractament conservador?
Sí, tractament conservador a base de spinning. No, i la veritat és que vaig anar a Molina, que em van tractar de meravella, la Marta Viver, la directora comercial, l'Elisabet, l'altra Marta. La veritat és que a la Molina és com estar en família, em vaig sentir molt, molt, molt ben acollit i va funcionar fantàstic. A part de que ha caigut una nevada.
Això anava a dir, molta neu, no?
Sí, els esquiadors estan d'enhorabona. No he anat cap a la Vedran, però bueno, la Cerdanya, que sempre era qui patia aquestes coses, em consta que la Molina està fantàstica, la Masella segur que també, Port del Comte, etcètera. Vull dir, per tant, esquiadors, esquiar.
Sí, sí.
Ara val la pena.
Pugeu, anem en compte amb cadenes, perquè aquest cap de setmana ja hem vist imatges.
No, però ja està. Està tot net i tot preparat.
Que bé. Me n'alegro per tu, també.
Gràcies.
I que t'aguanti molt el genoll per molt de temps.
Gràcies, Lluís. Maco.
Ja tenim per aquí el subdirector del Mundo Deportivo. Fernando, hola.
Hola.
Fernando Polo. Què tal? Com estàs?
Bé, home.
I també el nostre gran amic David Bernabeu, company del Diari d'Esport. Hola, Bernabeu.
Què tal, Aleix?
Què tal?
Bona nit. Estona que esperava que et donessis pas i no.
Aquí estem, sí. Avui,
quin morro que tens.
Avui targeta, aquí, avui hi ha hagut. Estan apercebuts. No, estàvem parlant dels esportistes de la taula, que som Lluís Carrasco i Servidor.
Ell perquè, com va anar? Com va anar la marató?
Perquè van esquiar i Servidor va fer la marató.
Un moment.
Què?
Jo surto 3 dies a córrer mínim, cada setmana.
Molt bé.
I sempre que puc, i els nanos m'ho permeten, saps que tenim 2 nanos que juguen a futbol,
sí.
I a vegades em coincideix.
Els va molt bé.
Cada diumenge, abans també alguns dimarts, però cada diumenge a les 9, futbol sala.
Jugues?
Sí. Pues mira, una gran il·lusió, gaig.
Ara l'Elisa feia broma amb lo del tractament conservador, però jo tinc el menís trencat, sencer. Però a base de spinning he posat fortalesa muscular al voltant d'aquest menís i he aconseguit tornar a esquiar sense operar-me el menís.
Fantàstic. Les cames són el pitjor, són el que més mal et fan.
Sí.
No, quan arribes a certa edat, és veritat. O sigui, et sents físicament bé, a nivell de resistència, però, ostres, jo, per exemple, quan vaig a jugar a futbol, doncs quan no és un...
Un all és una ceba.
Un all és una ceba.
Has d'estirar, home, t'estira bé.
No.
I el Fernando que ha fet...
Continuo fent el mateix que feia quan tenia
el Fernando que ha fet el cap de setmana.
No, mira, jo volia anar a córrer i no vaig poder perquè el dia que tenia festa va ploure tot el dia i m'ho va impedir. Però, bueno, escolta, no passa res.
Va,
que tant de bo plogui molt més i no pugui sortir a córrer.
Clar, que plogui, que nevi i que vagi tot molt bé.
I tant, absolutament.
Veniu preparats per la festa d'avui? O no? Veniu preparats?
Home, i tant.
Dia sí, important, home. Avui, eh? Avui, dia d'aquells grossos, eh? Prèvia d'aquelles grosses.
Passa que no t'he preguntat. Què vas fer?
3:27. 3 hores 27.
Està molt bé.
És una autèntica barbaritat.
Una barbaritat, una barbaritat.
El quilòmetre a menys de 5 minuts, eh? 4:50, 4:54. Una barbaritat.
I acabes... Sí, i acabes... O sigui, acabes bé.
Sí, jo vaig acabar.
Sí, acabes bé o...
És que sap greu dir-ho, perquè hi ha molta gent que pateix, però jo vaig acabar molt bé. Avui em trobo bé. M'he hagut d'anar a fer un massatge a les cames descontracturant, però em trobo bé.
Bueno, has fet una bona preparació.
Sí, això sí. Això ha estat clau, això, l'ajuda que hem
tingut. Bueno, i van acabar tots els...
Els oients de RAC1 van acabar.
Va ser finis.
Els oients, per primer cop, van acabar la seva primera marató, també, sí. L'Alfonso, l'Albert, la Maria i l'Ester, sí, contentíssims. En les pròximes hores penjarem una fotografia de record que ens vam fer el 5 amb la medalla, mossegant-la.
Jo crec que teniu molt mèrit, perquè a mi m'agrada anar a córrer, però... la constància i el sacrifici i la perseverança que s'ha de tenir per poder preparar bé una marató...
Perquè... 3 mesos.
Clar, i seguir la
rutina. Mínim, nosaltres hem anat justos, 3 mesos.
Mínim, i seguir la rutina i fallar poc en el que s'ha de fer i... Ostres, jo trobo que és complicat. I després, evidentment, la gent que ja va a fer marca i que va a rebaixar cada any... Jo crec que té molt mèrit, perquè són molts quilòmetres. O sigui, jo anar a córrer 10,
15 quilòmetres, bueno, fer una mitja, ja són quilòmetres d'una tirada, però clar...
Cal tenir el cap molt ben moblat a banda de tenir les cames necessàries.
T'he de dir que ajuda moltíssim la gent, que segurament molta gent que ens està escoltant no ha corregut en seva vida, però va sortir diumenge a Barcelona als carrers simplement a aplaudir una estona als corredors que passaven. I això t'anima molt, de veritat. Hi havia nens i nenes petitones...
Però tu vas veure el mur aquest o no?
No, de veritat, no. És una cosa que, a més, jo anava patint, però jo no havia...
Però potser tens gens keniates
sí.
No sabem.
No, però jo patia perquè a partir del quilòmetre 30 no havia corregut mai, no? Del 30 al 42 no sabia què em passaria.
Jo surto a córrer per falta de temps. Sí, perquè necessito fer esport. Jo, si estic 10-15 dies, no, 15 dies no ho estic mai, però si estic 8-9-10 dies, que no he pogut fer res per culpa de la feina, ostres, a mi...
T'estresses.
No, noto que tinc mal de cap. Igual és una sensació psicològica, però tinc mal de cap, no em trobo del tot bé.
Sembla que no vulguem parlar del Barça,
sí, però és de córrer. Però és veritat que jo, clar, tants quilòmetres... O sigui, si tingués temps, aniria a entrenar. Fotria amb qualsevol equip i entrenaria.
Clar.
Sí,
clar. Va, jo surto a córrer perquè em va bé després de les tertúlies, d'algunes tertúlies.
Potser Xavi demà et crida.
Per exemple, aquesta.
Potser Xavi demà et crida per reforçar el mig del camp.
També. Doncs mira.
Perquè...
No em facis parlar.
Perquè
en el lloc de segon sí que ha costat 70 quilos.
El David s'ha d'admetre que... T'asseguro
que passades a 10 metres, Marta Ramon no fallaria.
Jugava bé. Era molt xupon. Però això li passa als bons, que saben que la toquen bé i diuen, per donar-li a un matat com aquell, que era jo, pues no li dono, la quedo jo. Però això passa, és veritat, això passa. A vegades a Messi deia, escolta, però què li he de donar, Alexis Sánchez? No,
ja me l'acabo
jo. Ningú portaràs
a la facultat, saps qui era?
Qui?
Manel Fuentes.
Ah, sí?
I tant.
Sí?
A mi em va voler fitxar pel Vallvidrera.
Però no tenia temps. Escolta'm, quines batalletes. Ara parlarem de... M'agradaria que un cop repasséssim i escoltéssim les veus de la prèvia, m'agradaria que féssim com per zones del camp. Què faríeu a la defensa? Perquè hi ha el debat de Cobercí sí, Cobercí no. Què faríeu al mig del camp?
Jo crec que amb Cobercí no hi ha d'haver debat.
Les baixes de Pedri de Jong, ja. Però...
Jo vull escoltar gent que defensa que no sigui titular.
I què faríeu al davant? Lamine, Joao, Vitor Roque, té opcions...
Ahir el pare del Bojan deia que apostava per Íñigo.
Imagina't. Bueno, és que a l'anada vam tenir aquest debat i va acabar jugant Íñigo i va acabar jugant Rafinha.
I si hagués tingut la rada que tenia el gol... Cobercí, en lloc d'Íñigo, s'hagués dit, veus, ja ho veia, li falta cos, sí, experiència...
Potser Xavi el que volia és protegir-lo d'aquestes coses.
Sí.
Pot ser,
i per tampoc... Perquè segons quines edats això et pot marcar i fer-te mal.
Però el recorregut Fernando que tenia
en aquell moment
Cobercí... No, era, no dic que ara sigui molt més ampli, però no ens acabem el mateix. No, ara ja...
Ja t'he obert el meló.
No, ara hi entrarem. Deixeu-me anar per pas, que m'agradaria escoltar Xavi primer, que si tothom sàpiga què en pensa l'entrenador d'aquest partit, i ara anirem a aquest debat, que em sembla molt interessant, per línies del camp, defensa, mig del camp i atac. Avui, Marta, ha admès que són a les portes el partit més important d'aquesta temporada, i el missatge que ha volgut transmetre l'entrenador en aquest context és que demà han de jugar sense por.
Sí, és d'alguna manera la recepta de Xavi per fugir de la pressió, una pressió que és evident, que tenen tant el vestidor, amb els focus posats de nou en el seu càrrec, com el club, amb aquests 15 milions d'euros de pressupost en joc per passar els quarts de final.
Bé, jo penso que és girar la truita, no? Jo ho veig com una oportunitat d'estar a quarts de final després de 4 anys, que és un partit davant de la nostra afició, que sí que és veritat que tenim baixes, però no és excusa, crec que hem de competir, hem de mostrar el nostre futbol, hem de ser valents, ho sento així, com una oportunitat, no tenim la por de fallar, al contrari, tenim la necessitat de demostrar doncs, que podem competir en aquesta competició després de tants anys doncs, de no estar al nivell. Tenim aquesta oportunitat.
Per competir bé, diu Xavi, que hauran de gestionar bé les emocions i el missatge als seus jugadors està molt clar.
Les voy a decir que no tengan miedo, que no tengan miedo, que el miedo no aporta nada. Mañana es una oportunidad muy grande para estar en cuartos de final, para estar entre los 8 mejores equipos de Europa. Estamos entre los 16. Mañana es para hacer un paso adelante y estar entre los 8. Pero sin miedo a nada. No hay problema. Hace 4 años que no estamos en cuartos de final. Hay que volver a intentarlo. Però sin miedo.
Xavi considera en aquest context que no s'han de posar els focus sobre la seva figura.
Jo ja tinc fetge de caducitat i no és lo important. L'important és el club, és l'equip, que competim bé i que amb la unió de tot el barcelonisme demà l'afició ha d'estar de 10 una altra vegada, el camp ple i per viure una nit màgica. Aquest ha de ser l'escenari i la mentalitat dels culers demà, no? Vivint-ho com una oportunitat, però no prioritzo la meva la meva persona demà. Prioritzo el club, l'equip i estar tots units.
També el capità, Marc-André Ter Stegen, s'ha referit a aquesta gestió de la pressió, de les emocions, i creu que per passar han d'estar sobretot al marge de tot allò que no sigui futbolístic.
Cuanto más nos fijamos en el fútbol, mejor será. Por la situación nuestra, porque nosotros si empezamos a pensar en otras cosas que en el fútbol, creo que nos equivocamos como jugadores y al final pues siempre queda al final el resultado. Nosotros vamos a lo nuestro, vamos a darle todo lo que podemos para mañana pasar de fase.
Ter Stegen, que ha dit que el vestidor, a més, vol donar el màxim, també pensant en Xavi, després del seu anunci de no continuar al final de la temporada, i se l'ha vist incòmode responent pel futurible Hansi Flick, que coneix bé de la selecció alemanya, en una reflexió molt contundent del significat del partit de demà per tota la plantilla.
És una gran persona que le valoramos todos mucho, sobre todo los alemanes de la selección, pero bueno, yo creo que no es el día para hablar de Hansi ni de otras cosas. Sé que no te gusta la respuesta, lo veo en tu reacción, pero la verdad es que no es el momento. Mañana jugamos quizás el partido más importante de nuestra temporada y sé que no te gusta.
Avui, per cert, hi ha hagut dinar entre el president Joan Laporta i el representant de Hansi Flick, Pini Zahavi, però ens neguen que s'hagi avançat en la incorporació de l'entrenador alemany.
Ja obrirem aquesta carpeta del nou entrenador a partir de la setmana que ve, si fa falta. Anem a acabar de rematar el que han dit Xavi i Ter Stegen sobre el partit, no? Creuen que serà molt igualat.
Sí, Xavi ha admès la importància que tenen les baixes de De Jong i Pedri respecte al partit d'anada, però creu que el factor camp pot ajudar a decantar la balança a favor dels seus interessos, sobretot si l'afició els ajuda i els empeny.
No hay favoritos. Pienso que está al 50%, sí que el peso de la afición diría que nos da un poco más de favoritismo, ¿no? Mañana la afición tiene que animar, tiene que estar con el equipo. Nosotros nos vamos a dejar la piel para pasar a cuartos de final, ¿no? Tienen que entender que mañana tiene que ser una olla a presión esto.
I Ter Stegen creu que les circumstàncies fan que sigui un duel molt igualat.
Por las circunstancias en que estamos, también por habernos perdido algunos jugadores importantes, sobre todo en el medio campo, creo que está bastante igualado. Nosotros tenemos jugadores que pueden marcar la diferencia y mañana será un buen día para demostrarlo. Al final, yo creo que jugamos en casa, ahora los últimos tres partidos no encajamos y venimos de una buena racha y esperemos a que mañana pues seguimos en esta línea.
I també m'ha cridat l'atenció que, aixecant la mirada a l'hora de comparar-se amb la resta d'equips que estan encara vius a la Champions, Xavi ha deixat caure entre línies que no ha pogut reforçar l'equip com hauria volgut aquesta temporada.
Els veig diferents, potser amb diferent potencial. Nosaltres aquest any hem tingut una situació molt difícil a nivell econòmic, no hem pogut d'alguna manera incorporar tot el que volíem incorporar, la situació és la que tenim. I ens hem d'adaptar a aquestes circumstàncies, no? Millors, diferents, diria diferents. Però que podem competir nosaltres amb qualsevol equip, també ho podria dir.
Per cert, preguntat per si han treballat els penals, Xavi ha puntualitzat que estan preparats i que han preparat tots els escenaris possibles de partit, és a dir, que sí que els han assajat.
La llista de convocats no la tenim encara? Això serà demà?
Això serà demà, sense Ferran Torres, que no s'ha exercitat amb els companys, per tant encara no estarà disponible, perquè les seves sensacions no han estat del tot bones i com que encara no està al 100%, doncs no han volgut arriscar amb ell. Sí que s'espera, ho ha dit el propi Xavi, que si tot va bé estigui a punt per viatjar a Madrid aquest diumenge per la cita del Metropolitano. De cara a demà, el que sí que està previst, o almenys és el que s'espera, és que Marcos Alonso pugui rebre l'alta mèdica i tots tranquils, perquè Lamine Yamal i Rafinha, que van acabar d'oloritzar el partit contra el Mallorca, ja havíem explicat que no s'esperava el contrari, s'han exercitat amb normalitat tal com s'esperava i podran jugar sense problemes. I també, com a detall així de color anecdòtic, sí, de l'entrenament, avui hi ha hagut la presència per donar ànims, saludant-los un per un, del vicepresident esportiu Rafa Juste, que els esperava allà a les escales de la sortida del vestidor cap a la gespa del camp Tito Vilanova.
Sí, sí, no ha estalviat cap abraçada, vull dir, s'ha abraçat amb tothom, donant ànims Rafa Juste allà a la sortida de l'entrenament.
Sí, sí. No, però hi ha hagut una carantonya a Lewandowski.
Sí?
una abraçada molt important a la Lamine Yamal.
I molt sentida també amb Xavi, molt somrient.
Molt sentida amb Xavi, com diu la Marta, i una apretada de punys quan ha sortit Joao Félix.
T'han donat pistes, això t'ha donat pistes.
T'acabo de dir els passatges, més importants de la seqüència del vicepresident esportiu.
Tu has anat apuntant, eh?
No, clar.
Sí, ha dit la davantera que posaria Juste, no?
Sí.
Fernando, sensacions amb tot això que hem sentit ara?
Home, a veure, sensacions... és que el Barça el que té aquesta temporada és la irregularitat. Molts cops és una moneda a l'aire. Jo crec que, clar, és favorit perquè té el factor camp, i això jo crec que demà a Montjuïc estarà ple, i que això al final jo crec que és una gran ajuda, però la incògnita és quin Barça veuràs. Mira, tant de bo veiéssim el Barça de Nàpols de la primera part, que va sortir per totes, que va sortir a pressionar dalt, que va robar pilotes, que va xutar en perill, que es va avançar al marcador. Després no va aconseguir matar el partit, sinó que al final li van empatar. Però com a mínim l'actitud és la d'un partit de Champions, un partit que des del minut 1 va ser per ell. I aquesta temporada, no dic voluntàriament, però pel que sigui, crec que ho hem dit tots, fins i tot l'entrenador i jugadors, que hi ha moltes primeres parts de partits que acaben i dius, i què hem fet? I hem anat al partit des del minut 1 i potser te n'has anat fins i tot en inferioritat al marcador, perquè se t'han avançat els rivals. Només cal recordar aquells partits d'inicis amb gol del contrari.
Sí, només servia
centre. Tot un Barça. Això passa en tot un Barça. Llavors, és veritat que ara s'ha corregit, jo crec que s'ha corregit una mica, la presència de Christensen ha dotat a l'equip de, com a mínim, més seguretat defensiva, perquè al final molts partits jugues amb quatre centrals, quatre, Koundé, Araujo, Cubarsí, Christensen, o Koundé, Araujo, Íñigo, Christensen, però al final són quatre defenses amb vocació de central.
Bueno, hi ha una dada espectacular, que és llavors... que el Barça per primer cop han encadenat tres porteries a zero aquesta temporada. L'últim gol,
l'últim gol
que han encaixat el Barça és Osimhen.
Però que això la temporada passada amb aquest entrenador, vull dir, i una part important de la plantilla, era tònica habitual i era rutina. Llavors, clar, com que l'any passat l'equip t'agradaria més o menys, però era regular en la seva capacitat defensiva, i aquest any ha deixat de ser-ho, ara ho està tornant a ser. Jo crec que el Barça és favorit perquè juga a casa, perquè s'ha recuperat una mica a nivell defensiu, però ja et dic, em queda aquell dubte de, per exemple, el partit de Bilbao i com acaba l'entrenador, no nosaltres, l'entrenador, com acaba d'empipat el partit de Bilbao, perquè ell se'l veu a la banda fet una fúria, i quan li pregunta a la Laura Brugués, ell parla de manca d'ambició. Després ha de rectificar i ha de veure que veu que el Ter Stegen no li ha agradat aquesta expressió i ell no vol posar més llenya al foc perquè sap que es tenen moments molt delicats i que millor tapar forats que no engrandir-los, però el Xavi a Bilbao va acabar així. Llavors,
però sent Champions, tu no creus que el to és diferent i ja surts calent del vestidor?
No, evidentment que el to és diferent i els rivals són diferents també. O sigui, el Barça portaries a zero. Quan va jugar contra Osimhen i contra Carles Belian no va poder aconseguir-ho.
Lluís, sensacions, tu, per la cara demà?
Mira, expectant, només expectant. Jo no veig la millora que diu el Fernando en el partit de Nàpols.
A més, estadística.
Hi van haver 20 minuts bons, jo no dic tota la primera part, 20 minuts bons. Van començar,
pitoreta.
Sí, van començar a dubtar la segona part i van acabar demanant l'hora perquè no creien en ells. Aleshores, el que és molt important és que ells s'ho creguin. És veritat que amb la incorporació de Christensen la part defensiva ha quedat molt, molt més sòlida, però també és veritat que generem poc. Si exceptuem el partit una mica embogit que va proposar Bordalàs a Montjuïc i que vam guanyar 4-0, el Barça amb Christensen ho han batat a 0 o han fet un gol. Per tant, generem poc. I com a pivot defensiu és veritat que funciona i funciona molt bé en tasques defensives, però construeix molt poc o aporta molt poc en atac. Això ha obligat, lògicament, a reestructurar una miqueta aquest mig camp, que ara, a més, s'ha vist afectat per les darreres lesions, posicions, amb la qual cosa el mig camp és una incògnita. L'afició serà molt important, és obvi, però el partit no el guanyem nosaltres. Jo hi seré, cridaré, com jo, milers de persones, però aquí qui guanya els partits són els jugadors. S'hi han de posar el mono de feina, han de ser conscients, a diferència de Bilbao, que van fer 15 minuts esplèndids. Els primers 15 minuts del Barça sí que van ser realment esplèndids i semblava que podien guanyar aquell partit i guanyar-lo bé, perquè es generava molt, hi havia una gran mobilitat de jugadors, etc. Però tot va quedar de nou en no res, amb una segona part esperpèntica. Jo tinc l'esperança de que demà ells siguin conscients del que s'hi juguen, de que realment posin tota la carn a graella, de que segueixin les consignes que segur que han estat les adequades des de la banqueta i que solventem aquest partit amb nota, perquè a més crec que el podem solventar amb nota i agafar-nos a aquesta competició com si realment es pogués produir el miracle, perquè si després hi ha un bon encreuament, doncs per què no pensar que ens podem col·locar en semifinals? Però a l'equip ha de ser un altre, no els jugadors han de ser uns altres. Els jugadors, per mi, són bons jugadors i poden jugar molt millor a futbol. El que cal és que l'equip funcioni com a equip.
Tu, David?
Bé, jo crec que, jo afirmo superar l'alineatòria, amb nota. El Madrid ve de jugar, el Madrid que va ser campió d'Europa fa dos anys, ve de jugar una eliminatòria on li han tirat 34 vegades i per mi va deixar perdre. No?
A l'anada i a la tornada estan
contents, i al final estan contents perquè estan a quarts de final. Vull dir que Europa és un idioma diferent, no té res a veure amb cap, qualsevol altra cosa, i és difícil. Jo crec que el Barça, d'alguna manera, permeteu-me aquesta reflexió, parlant d'Europa, de Champions, el Barça està en la Lliga del Nàpols. O sigui, no podem considerar que el Barça està en la Lliga del Manchester City, del Bayern de Múnich, del Liverpool, si ho és la competició que no la juga, del Paris Saint-Germain. No hi és, ara mateix no hi és. Si arriba la possibilitat de competir amb un d'ells a quarts de final, doncs veurem quina capacitat té l'equip de competir, però en general, és a dir, jo veig una eliminatòria igualada, una mica més igualada del que la veia abans del partit d'anada, perquè el Nàpols per mi està una mica millor que el partit d'anada, està una mica millor, ha millorat amb el nou entrenador, el Barça per mi defensivament ha millorat amb Christensen, és un equip que pràcticament no només no li han fet gol, sinó que no li han generat transicions en els últims partits, i jo crec que aquest és un punt d'equilibri que l'equip no tenia i que ara té. Quin és el problema del Barça? La generació de futbol. Mig del camp té un puzzle molt complicat, Xavi Hernández. Ha perdut dues peces estructurals, ens agradi o no. És a dir, per més que no estiguin en el seu millor moment o la seva millor versió, Pedri, Frenkie de Jong són dos jugadors molt importants, et donen paus, et donen precisió, et donen tranquil·litat, et donen pes, i ara no els tens. I la prova és que demà Xavi haurà de formular algun invent. Si vol mantenir a Gundogan a prop de l'àrea, doncs haurà de formular algun invent, aviam qui acompanya Christensen. O si vol jugar amb el triangle, decidir si jugues amb Joao Félix a dalt o jugues amb Fermín. És a dir, ha de tocar una sèrie de coses que segurament aquests dos futbolistes no les tocaria. No? I després la falta de talent a dalt, que tens a Lamine, que és brutal, però que en general et falta talent. És a dir, per mi, Kvaratskhelia i Osimhen podrien ser titulars perfectament al Barça. Jo crec que els tres jugadors de dalt del Nàpols són molt bons. El que passa és que el que esperem és que no estiguin en la seva millor versió, com no han estat en tota la temporada. Per tant, crec que no ens dona el nivell que vam exhibir l'altre dia, especialment a la primera part. Si volem passar contra el Nàpols, l'equip ha de millorar. Crec que serà un partit també molt diferent que contra el Mallorca. El Nàpols no especularà tant, és un equip que juga més obert, que intenta tenir la pilota, sortir des del darrere, i per tant això ens genera un espai en el que el Barça es pot moure de manera més còmoda, no? Per generar més futbol. Jo, per acabar, diria que li hem de donar la importància que mereix, és a dir, no, si demà l'equip passa a quarts, evidentment no es pot celebrar com un èxit perquè estàs a quarts, però crec que s'ha de posar en valor. El Barça porta 4 anys sense estar en aquesta ronda, i a més, com hem, més o menys hem dit tots plegats, ho intentarà fer amb Lamine Yamal, Pau Cubarsí i 9 més. I si ho fa amb això, és una meravella. És a dir, el Barça ve del que ve, d'aquests 4 anys de no ser-hi, pràcticament d'un 2-8 de fa 4 anys, precisament, de jugar 2 anys l'Europa League, que no l'havia jugat mai des de que la Champions és Champions, després de la marxa de Leo Messi, a més, no classificar-te per la següent ronda de l'Europa League, és a dir, ve d'un desastre absolut a nivell europeu. Aleshores, poder passar a quarts de final amb dos nanos, que té una part dolenta la notícia, perquè vol dir que alguns jugadors que haurien de donar la cara no l'estan donant o no estan sent decisius com s'esperava, però en canvi dius, ostres, que aquests nanos
16 i 17 anys estiguin tirant del carro com estan estirant i que tu amb ells et puguis classificar demà per uns quarts de final de la Champions, jo crec que és un motiu suficient d'orgull perquè la gent demà vagi al camp, animi i busqui la classificació.
Per tant, tots ho teniu clar, que demà han de ser titulars aquests dos jugadors.
Vull dir,
sí, per vosaltres, sí. Dic. Sí, eh?
Sí, sí.
Sens dubte, jo reconec que existeix el debat perquè he llegit, he sentit i he vist alguns opinadors i opinadors de prestigi que defensen l'existència o la presència, millor dit, d'Íñigo Martínez, però per un tema d'experiència d'ofici, i si en alguna cosa destaca Cubarsí, és que sembla que tingui tota l'experiència i tot l'ofici del propi Íñigo. Aleshores, si a sobre a tot això li afegeixes que està donant un rendiment tàctic i tècnic espectacular i que és la qui millor puja la pilota amb un equip que ja sabem, perquè ja hem vist com se les gasta des del canvi d'entrenador, que van a pressionar molt alt, la presència de Cubarsí per mi és del tot fonamental justament per aquesta sortida de pilota. Si no, passaran realment malament.
Escolta'm una cosa, qui és el millor defensa del Barça ara mateix?
Cubarsí.
Qui és el millor davanter del Barça?
Sí, la
Minyamal. I després
jo a nivell de defensa, perdona que discrepi, però com a defensa, jo crec que Araujo no,
bueno, primer Araujo està ha de tornar al seu millor moment.
Jo crec que en aquest moment sí, està rendint més
sí, millor. Però a mi em dona segura, a veure, si hi hagués de triar i escolta, contra qui vols que jugui l'1 contra 1 decisiu del partit, això t'ho dic, que sí, però vull dir que Cubarsí està espectacular també per l'edat que té.
No, per l'edat que té, no.
Sí, home, sí, clar.
Escolta'm una cosa.
Perquè està jugant com si fos un veterà.
El que fa l'altre dia...
Perquè està jugant com un tio que sembla que té més edat i més experiència de la que té.
El que fa l'altre dia contra els dos davanters del Mallorca,
sí,
ho fa Araujo,
sí,
i ho firmem perfectament. O sigui,
que no et dic que no.
O sigui, però com has construït la frase, semblava que per l'edat que té està rendint molt alt. No, està rendint molt alt, tingui l'edat que tingui.
Sí, però dic
que està sent, per mi, però dic que
en Cubarsí...
Últimament molt millor que Araujo.
Que dic que en Cubarsí, jo crec que estem fent una projecció del que pot arribar a ser.
No.
Jo crec que sí, perquè no ho he vist al Pau Cubarsí perquè no ho ha fet.
No tinc temps, clar.
No dic que no estigui preparat per fer-ho, però vull dir que sé el que ha fet amb els del Mallorca, amb els de l'Atlètic de Bilbao, però em falta encara el que li he vist a d'altres.
Però són escenaris complicats. L'altre dia aturar els dos torres del Mallorca, defensivament, guanyar tots els duels. És que guanya tots els duels.
Sí, però no és jaciment.
Jo el que t'estic dient és que segur que jo crec... Jo estic tranquil i vull que sigui titular demà, i no em fa por. Però vull dir que parlant de si és el millor defensa ara mateix... És possible que estigui millor que Araujo, però sí, quan jo visualitzo l'Araujo o el Pau Cubarsí en un 1 contra 1 decisiu pel partit, dic, home, prefereixo Araujo. Per què? Perquè ja sé que ho ha fet amb d'altres. Ell encara no.
I no vull dir que no ho faci. Però això estarà parlat. Vull dir, Araujo, tu t'encarregues el ciment i Cubarsí la segona jugada.
I aquí el veiem tots titular... i potser el veien tots titular també a Nàpols,
no,
i el Xavi no el va posar.
Però en canvi,
vull entendre que, igual que nosaltres ho veiem, que després hi ha altres aspectes que algú té en consideració a l'hora de prendre una decisió.
Sí. Però en canvi jo no veig a Lamine Yamal i a Cubarsí com determinants demà. Jo d'ells espero el que oferiran, que és excel·lència, perquè estan excel·lents. Jo, per mi, la diferència estarà en aquestes vaques sagrades, en aquests jugadors, grans jugadors que tenim al planter i que no sempre han estat a l'alçada. Estic parlant de Frenkie de Jong, estic parlant de Joao Félix, estic parlant de Gundogan, que han tingut moments quasi estel·lars, però també moments de desconnexió terrible. Demà és el dia de la solidaritat i la generositat de persones poc acostumades a treballar al 100% aquesta temporada, perquè no han fet 3 partits seguits, cap dels que t'acabo d'anomenar, i que demà seran, bueno, demà
però
la resta sí. Aleshores, el que és molt important és que aquests jugadors que no han estat a l'alçada que s'esperava, i que cal dir-ho, no han estat a aquesta alçada, demà siguin del tot solidaris i del tot generosos amb la resta del planter.
De Pau Cubarsí jo vull dir 2 coses. Primer, hem de tenir clar que algun dia pot cometre un error.
es pot equivocar. Llavors haurem de tenir clar, haurem de tenir clar de que es pot equivocar, com es va equivocar, per exemple, Íñigo Martínez, amb molta més experiència, per descomptat que ell. Per tant, això pot passar. Llavors, el que hem de tenir clar, o sigui, no tirar-nos els trastos al cap, perquè, ostres, potser no l'haurien d'haver fet jugar, d'acord? I segon, és que jo crec, i crec que Xavi ho ha dit en alguna reprensa, per això juga. Juga perquè està fent el que està fent. És a dir, jo ja sé que té 17 anys i que hi ha d'haver una progressió i que pot ser que al llarg de la seva carrera, doncs, igual d'aquí 3 mesos o d'aquí un any o d'aquí 3, doncs, passi per un mal moment o per un moment més baix, no? Clar, evidentment, com tot és un aprenentatge. Però és que, clar, si tu agafes el pack global que ha de tenir, o sigui, les virtuts
si
globals
el,
que ha de tenir,
el motllo,
clar, el motllo
que
ha de tenir
un defensa
del Barça,
és
o sigui, per
tot.
Mi està fregant la perfecció, i ho dic de Cubarsí, encara que tingui 17 anys, sí. M'és igual, està fregant la perfecció, en pilota frega la perfecció, quan té la bola i espera, aviam, què és el que ha de fer, és que els rivals ni li entren, i això es diu jerarquia, i això ho tens o no ho tens quan ets defensa, o tens jerarquia o no la tens, és com el davanter, o tens gol o no el tens. Doncs això és igual. Un defensa, si té jerarquia, la té. Si no, no la té. I Pau Cubarsí la té. Aguantant la pilota, aquell timing, ningú li entra, para el partit. És increïble. Ho dic així tal qual. I després, sense
sobre,
pilota...
Et guanya els
és que és increïble. Sí, sí. Però no de qualsevol manera, no per força.
El posicionament.
Com feia Puyol, per intel·ligència. No fa faltes. L'altre dia guanya duels contra dues màquines bèsties físiques, guanya tots els duels i no fa una falta pràcticament.
Avui hem discutit molt poc amb el David, perquè realment les últimes llacunes de l'equip en defensa han estat sense Cubarsí en el camp, que va ser justament en el partit de Nàpoli, on els últims 20 minuts vam ser incapaços d'aguantar la pilota perquè ningú la volia, en realitat. I un jugador com ell esdevé del tot fonamental.
Entenc el que posa damunt la taula el Fernando, ho haig de dir. Entenc, perquè és un nano jove.
Jo vull que jugui, però vull
que
em fa por que posi...
Sí, que tingui un partit, que no li surtin les coses...
Sí, i que nosaltres també...
M'ha fet oblidar l'edat que té.
No, segur. Jo el que dic és que no l'encombrem encara absolutament, perquè potser demà juga i té no sé què i se'ns cau de més amunt del que ha de caure. No, té l'edat que té i ho està fent espectacular per l'edat que té. Que l'edat no és tan important, però no és l'edat, és l'experiència també. L'estar acostumat a determinades situacions de l'altíssima competició. Estem parlant de Champions.
Lamine l'altre dia no fa un gran partit. És més, fa una primera part...
però
està millorable. El que passa és que t'envia una pilota al pal i et clava una pilota a l'escaire.
Ara anirem a la davantera. Estaríem d'acord, doncs, en la defensa que proposarà ara la Marta del possible 11 de demà? A veure.
Koundé,
la defensa.
Koundé, Cubarsí, Araujo, Cancelo.
Sí. Compraríem, eh?
Jo sí, sí.
Koundé, Cubarsí, Araujo, Cancelo. Va, ara anirem al mig del camp i a l'atac.
RAC 1. Vine a provar la nova Honda Hornet al teu concessionari oficial Honda i després prova d'oblidar-la. Spoiler, no podràs. Pel seu motor, agilitat, potència... Però tranquil, a Honda t'oferirem les millors condicions perquè sigui teva. Vine a provar la nova Honda Hornet a la xarxa oficial de concessionaris Honda de la província de Barcelona.
Arriben els dies bojos a Grup Les Sets. Del 13 al 16 de març, encén la teva emoció amb un descompte de fins a 8.000 euros. Entrega en 24 hores i el teu cotxe assegurat. Estoc limitat en liquidació. No deixis escapar aquesta oportunitat. Recorda, del 13 al 16 de març t'esperem a SEAT Badalona.
I diuen que juga com s'entrena. A Citymob Sant Boi estem preparats per a guanyar el partit per a una mobilitat més sostenible. 40 marques amb una ciutat al darrere. Citymob Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Citymobsantboi.com, cap a un futur millor.
Saps què? Tinc un amic que coneix un amic que té un germà que en coneix un que et pot aconseguir un Volkswagen amb les millors condicions. Xxxt, però no diguis res, eh?
Saps què? Digues a l'amic del germà de l'amic del teu amic que jo ja m'he fet Volkswagen Now.
Volkswagen Now. Condicions exclusives i disponibilitat immediata per als nostres vehicles en estoc. I en gaudeixes ja.
Informa-te'n a Movento Sarsa Volkswagen.
Estàs buscant cotxe? A Romacoruma Mazda ara ho tens més fàcil que mai. Tota la gamma Mazda a la teva disposició amb el millor servei d'atenció al client. Ara és el moment d'aconseguir el teu Mazda amb unes condicions excepcionals i irrepetibles. Aprofita l'oportunitat. Visita'ns i informa-te'n a Romacoruma. Concessionari oficial Mazda a Mataró i Sabadell. romacorumamazda.com.
Tinc un amic que coneix un amic que té un germà que en coneix un que et pot aconseguir un Volkswagen amb les millors condicions. Xxxt, però no diguis res, eh?
Saps què? Que jo ja m'he fet Volkswagen Now.
Volkswagen Now. Condicions exclusives i disponibilitat immediata per als nostres vehicles en estoc. I en gaudeixes ja.
Informa-te'n a Mogauto, concessionari oficial Volkswagen a Barcelona i Badalona. Mogauto.com.
Arriben els dies bojos a Volmar Grup Les Eps Badalona. Del 13 al 16 de març, encén la teva emoció. Amb un descompte de fins a 8.000 euros. Entrega en 24 hores, 30 unitats en estoc en liquidació. Amb el millor pla de finançament, manteniment inclòs. No deixis escapar aquesta oportunitat. Recorda, del 13 al 16 de març, t'esperem a Volmar Grup Les Eps Badalona.
Passa't a la conducció 100% elèctrica de Mercedes-Benz amb els subcompactes EQA i EQB. Descobreix els 559 quilòmetres d'autonomia elèctrica de l'EQA o l'ampli espai amb fins a 7 places de l'EQB. Consulta les nostres ofertes i descobreix tota la gamma del teu concessionari.
LG Barcelona, concessionari oficial Mercedes-Benz. Passeig Sant Gervas i 39 i Passeig Bonanova 13.
Estàs pensant en un nou SEAT? No et perdis les ofertes irresistibles de Baix Motor, concessionari oficial SEAT. Ha arribat el moment. Tria el teu SEAT a Baix Motor SEAT. Tota la gamma SEAT a la teva disposició. Entrega immediata. No li donis més voltes. I vine a Baix Motor. Troba'ns a Molins de Rei, Sant Boi i Gavà. Baixmotor.seat.
A Romacoruma Suzuki estem de celebració amb la inauguració de nous punts de venda a Sant Boi de Llobregat i Molins de Rei. Sigues dels primers en aconseguir el teu nou Suzuki a les nostres noves instal·lacions i podràs aconseguir els 3 primers anys de manteniment gratuïts. Romacoruma Suzuki a Barcelona, al carrer Potosí, Mataró, Sabadell i ara també a Sant Boi i Molins.
A RAC 1, tu diràs, amb Aleix Pariser.
Pràcticament 3 quarts a 12 de la nit. Aquí seguim amb Lluís Carrasco, Fernando Polo, David Bernabéu, també amb la Marta Ramon, amb l'última hora del Barça de cara a aquest partidàs de demà contra el Nàpols. I entra a l'estudi la Laia Coll. Hola, Laia.
Hola, bona nit.
Què tal? Bona nit. Ara de seguida amb l'última hora del Nàpols. Bé, de fet, ja una última hora del Nàpols, Laia. Ara mateix, no? Vols explicar una última hora del Nàpols?
Ah, sí, que el Nàpols ha arribat aquesta tarda a Barcelona i ha anat directe a fer una inspecció a la gespa de l'estadi olímpic Lluís Companys.
És l'última hora de l'equip,
sí,
en general.
Sí, és que ara...
Era un repàs de com han anat les últimes hores, volia dir. Sí, sí,
això ha sigut a les 7, no?
Perdoneu-me, sí, perdoneu-me. Com han anat les últimes hores del Nàpols, sí.
M'has desconcentrat una mica ara mateix, sí, sí, Aleix.
És que s'ha pensat, jo quina última dic, hora?
Clar, és que estava dient, ha passat una última hora i no la sé. Ens ara, en principi, els jugadors del Nàpols que estan destacant... Estan descansant a l'hotel l'antic rei Juan Carlos.
Sí, sí.
Ara és un malià, diria que és,
sí,
allà,
sí,
a prop del
Camp Nou. Sí, però continua sent tan búnquer com quan era Juan Carlos.
Doncs bé, els jugadors del Nàpols concentrats, descansant pel partit de demà. L'últim entrenament l'han fet aquest matí a la seva ciutat esportiva. Per demà, tota la plantilla disponible, excepte Zielinski i Dendonker, que són els dos jugadors que no estan inscrits a la Champions. Que ajuste, que s'ha perdut els tres últims partits, està recuperat i a la convocatòria també hi ha Engonge, tot i que avui encara no ha completat l'entrenament amb el grup, i que el Zona ha qualificat el partit de demà, com Xavi, del partit de la temporada.
Ara escoltarem Calzona i també parlarem del personatge de Di Laurentiis, aquest president. Mare meva, avui l'ha fet grossa, avui a Montjuïc, Di Laurentiis. Abans, però, a veure, mig del camp del Barça, què faríeu? Christensen, Gundogan, Fermín?
Sí.
Sí.
Així és de senzill.
Sí, eh?
Sí.
Sí, eh? Cap experiment estrany, cap Rafinha aquí al mig d'interior.
Però si dibuixem el quadrat, no. Hem d'afegir la peça de...
Ah, val, sí, clar. Sí, l'afegim, sí, com a quadrat.
Sí, vosaltres, o sigui...
Jo posaria Felix.
A la taula, creieu que el Barça ha de jugar dalt demà amb un extrem esquerre extrem, és, no, a dir, amb Joao Félix?
Jo crec que Joao Félix jugarà en,
sí,
aquest quadrat.
No, no, jo dic el que faríeu vosaltres. No jugaríeu amb Fermín, amb un quart migcampista.
Jo jugaria amb Fermín, sí, i amb Joao Félix. Amb, faria el quadrat amb Fermín per la dreta i Joao Félix per l'esquerra.
A veure, nosaltres a l'11 del departament hem posat Christensen, Gundogan, i més avançats Fermín i Joao Félix. Exacte.
El quadrat, però amb un tercer davanter.
Amb Joao Félix.
Vale, és que llavors lliga tot. O sigui, hi ha dalt Lamin.
Sí. Lamin i Lewandowski.
Perquè Joao Félix és un 4-3-3 encobert, això.
Però és veritat que tens altres opcions. Jo faria la que hem dit.
Però per això et parlavalitza el sacrifici d'aquests jugadors. Joao Félix, si juga en aquest quadrat, el seu paper ha de ser molt més sacrificat del que té quan juga d'extrem a extrem. Per tant, per això parlava d'aquesta generositat. Demà Joao Félix ha de donar un pas endavant.
Jo aquí veig un problema, que és el paper de Gundogan.
Perquè està molt a la base de la jugada.
Sí, perquè si jugues amb un triangle
i poses les veus
interiors...
Però l'has de posar
aquí. Al final,
Gundogan... Aquí posa treure la pilota, David.
Eh?
Aquí posa treure la
pilota.
Bueno,
tens a Christensen, però Christensen és una eina que
està...
Sí, però Christensen tens un... Sí, d'acord. No, si t'estic dient...
Fa molt bé el que fa a nivell defensiu, però no la treu.
Però precisament per això, perquè jo crec que Gundogan ha de jugar a prop de l'àrea.
Ja ho sé, però si no tens...
Ha de jugar a prop de l'àrea.
Però si no tens més...
Però és que Gundogan, a part de que el perds a prop de l'àrea, si baixa a rebre i el partit es torna una mica boig, pateix moltíssim físicament, moltíssim.
Sí, al minut
50
ja no pot més.
I tu el necessites, si jugues amb un triangle, el necessites a prop de Christensen, perquè efectivament Christensen és una eina que està utilitzant Xavi per equilibrar l'equip defensivament, però Christensen, i bueno, la situació és la que és, perquè acabem dient que el mig centre del Barça té problemes per perfilar-se, té problemes per decidir quan dona continuïtat al joc, quan no, etcètera, etcètera.
Estàs anant a que posaries a Sergi Roberto.
A la força. El que està dibuixant el David...
Sergi Roberto el descarto perquè el ritme de competició...
Però potser l'estan reservant per aquest partit, perquè no juga mai.
Porta 9 partits sense jugar. Entre 3 lesionats i 6 que es porta a la banqueta.
Sí, però tampoc és normal que portis a Roberto. Jo no vaig dir, però
el que diu el Fernando no és cap tonteria. Si Gundogan el vols posar més a prop de l'àrea, necessàriament Sergi Roberto ha de ser la parella de ball de Christensen. I aleshores el Vic es fermi.
Crec que va ser el dissabte, després del partit, a la nit, t'ho diràs. Vaig escoltar l'Àlex.
Divendres va ser.
I no estic molt lluny de la seva teoria. Ell va dir una cosa que no l'ha dit molta gent, però precisament per preservar la presència de Gundogan on realment fa mal, perquè si ells juguen amb un mig centre i tu acumules talent allà, a prop de Lobotka, tens moltes més possibilitats davant un equip que juga obert de trobar l'última passada, de trobar el desequilibri que Gundogan et genera a prop de la frontal. Aleshores, ell el que plantejava era la possibilitat de col·locar per dins a Cancelo i jugar amb Héctor Fort. Que Héctor Fort per mi va fer un gran partit a Sant Mamés, l'han vist poc després, però per mi va fer un gran partit amb una plaça difícil com és Sant Mamés, jugant
minuts
de lateral.
Va jugar uns minuts.
Sí, uns minuts, sí. Però va jugar molt bé.
Però a la base del quadrat, sí, Christensen i Cancelo...
Vull recordar...
Això seria per
que
mi...
Williams li guanya un duel.
Vale. Però això seria un invent en un partit que és el més important de la temporada, com ha dit Xavi. Però... Crec que seria un invent que si li surt malament, el mata com a entrenador també.
Bueno, però és que a l'altre també li pot sortir malament, no hi ha cap garantia.
Però
i després et dic una cosa, si a mi, jo que sóc de...
Purista.
No. Ah. Com anava a dir, o sigui, que sóc de mena Joao Félixista, pel talent que té, però que entenc que està sent un jugador, lamentablement, continua sent un jugador molt irregular. Clar, sí, si jo sapigués que Joao Félix traurà la millor versió...
Demà és un dia per
ell. Clar, és un dia per ell. Si jo sé que ell treu la millor versió, doncs jo me la jugo amb Joao Félix, jugo amb triangle, jugo amb Joao Félix a dalt.
Jo discutiria amb el David, però jo també, per mi, Joao Félix demà pot ser el seu partit. Sí, és que perfectíssimament. Però en canvi jo no veig l'Héctor.
Però si trobem un mal partit de Joao Félix, Lluís, podem tenir problemes.
Sí, però així és com Cubarsí ja ha mostrat aquest cap fred, inclús en partits molt importants i sortint de titular Héctor Forno, i donar-li aquesta responsabilitat en el partit més important, probablement, de la temporada, i que pot marcar el final d'un projecte, francament, a mi em sembla una bestia.
Perdona, amb aquesta idea boja que deia l'Àlex Almas, i que ara m'ha vingut al cap una tonteria, però perquè Íñigo no pot fer de fals lateral esquerre i posar Cancelo a la base de la jugada? És a dir, jugar amb Koundé, Cubarsí, Araujo, Íñigo, tancant.
Ah, Íñigo. Bueno, pues tancar amb quatre centrals. El que passa que no, llavors no tens profunditat a banda.
Però tens profunditat.
Clar. No, Joao Félix. Bueno,
no, i has de pensar...
Sí, però no,
Joao Félix.
Jo que generi un dos contra un.
I tampoc li veig...
I has de pensar que Xavi té el cap sempre que juga amb tres al darrere.
Joao Félix... Joao Félix necessita...
Per fer una superioritat ha de pujar Íñigo. Jo no el veig.
Joao Félix és un lateral que com a mínim et generi el dubte. Perquè Joao Félix és un jugador que jugant per l'esquerra acaba canviar d'estratà, doncs va cap endins, fa la diagonal, ja ell necessita que algú li generi el dubte per si en algun moment has de doblar, per si te n'has d'anar cap endins.
Mira, diré una cosa.
Clar, si el lateral es queda...
Marcos Alonso,
no tens, això.
Quan estava en forma, sí que tu podria fer això. Arribar com a lateral...
Bueno, no recordo Marcos Alonso en forma.
Bueno, no, però vull dir que Marcos Alonso, el prototip de jugador, és un jugador que era lateral.
Fernando, sí. I té 200 partits com a lateral. El problema d'Iñigo és que les dinàmiques no les té adquirides com a lateral esquerre.
No, era una idea boja, eh? Era una idea boja.
Sí, a mi em sembla molt exposat.
Mira, a mi és una idea boja,
no és una posició natural per ell.
Héctor Ford, no?
Héctor Ford amb Cancelo per dins, que pot jugar Cancelo per dins,
a mi el que em sorprèn molt d'aquest tram de la temporada és que havent inventat a Christensen, que no és un pivote, o sigui que al final un jugador com Casado ha jugat?
No
o sigui, no ha tingut ni un minut,
no.
O sigui, no et dic que demà hagués estat el partit que jugui, però vull dir que no l'hem vist, jo no l'he vist a cap partit.
Ha tingut minuts a la Champions, però a la Lliga no.
Clar, però...
que és
el que més ha jugat.
No li ha tremolat el cos per posar en els joves.
No,
si
però...
no li ha donat.
Però el que no té sentit és que Casado porti més de 30 convocatòries en el primer equip, que estigui per sistema en dinàmica de primer equip, i que l'hagi fet escalfar més d'un dia i que ni tan sols li ha donat l'oportunitat de provar-ho.
No tenim coberta la posició.
I a més, jo no entenc per què no l'ha provat, perquè al final, en definitiva, hi ha molts partits. Tu pots no confiar en ell per la joventut, per la inexperiència, en un partit de màxima exigència. Però a la Lliga hi ha molts partits en què sí que tens moments per dotar-nos.
Hi ha un factor que, igual que jo he obert el meló del Casado, també és veritat que el Barça, com que els partits, menys el del Getafe, va a tots amb el ganxo, potser no trobes el moment del xaval donar-li 20 minuts amb un 2 o un 3-0 de dir, el del Getafe potser.
Però és que potser et perds l'oportunitat de sorprendre't i dir, ostres,
vale,
aquí hi ha una alternativa
jo, és que
fiable.
Veient la carència que té el Barça a la mitja... Igual que ha provat a la Minya Mal des de l'any passat, igual que ha provat a Cubarsí, no li ha tremolat el pols, perquè no li ha tremolat el pols, i has descobert un gran central, amb Casado potser no té el nivell d'excel·lència dels altres dos, però per jugar algun partit
que no li ha tremolat el pols a l'hora de posar Cubarsí, a l'hora de provar a la Minya Mal, de posar Héctor Ford, però ho ha fet en situacions de màxima emergència que no tenia ningú, perquè al final Cubarsí, el dia que debuta a la Copa del Rei perquè no hi havia ningú, es lesiona Christensen al descans que no pot continuar per molèsties i arribes al partit de Betis, del Benito Villamarín, i llavors està clar que el nano s'ho guanya. La Minya Mal, segurament, si no hagués marxat Dembélé, tampoc hauria
perquè es lesiona Rafinha només començar la temporada.
Que pot ser una mica, algú pot pensar que és una mica oportunista, evidentment els has de posar, però que sí que és veritat que ha hagut d'esperar que hi haguessin moltes necessitats per apostar per
ser
un
jugador,
perquè Héctor Ford no l'hem tornat a veure des que ha tornat Cancelo.
No, perquè
jo
crec que alguna oportunitat sempre passa més
s'hagués hem bellugat tot el taulell des de fa un quart d'hora i al mig camp al final del departament d'alineacions de RAC1 de la Marta i de la Laia, crec que és l'encertat, i que jugarà en Gundogan i Fermín.
Perquè una última Rafinha no, eh?
Bueno,
per favor, aquí al mig.
Però
doneu-me un 11. Dona'm un 11 en el que no hi hagi Rafinha, sisplau.
Amb el que elogiaves tu a Rafinha al Leeds.
Ara.
Me'n recordo. Que deies aquest jugador, aquell contra un,
el
que és elèctric.
El tenia,
però se l'ha deixat allà.
Collons. En tot cas hauria de ser per l'esquerra i tornem a parlar de les posicions.
No, jo dic al mig, que a vegades...
Sí, en el mig, però per l'esquerra.
Clar, ell diu al mig perquè l'altre dia va jugar.
Aleshores, per tot plegat, que jugui el Joao Félix, que és la seva posició natural.
És que al mig necessites una capacitat per interpretar les situacions. O sigui, una finor, per no fallar passades.
Una qüestió, sóc jo que vaig errat o algun cop Cancelo ha jugat també a la part de dalt del quadrat?
No, ha jugat,
no,
per dir-la
com que ha perdut. El clàssic, el va posar d'extrem.
Cancelo
només té un problema, que no és menor, que és sense pilota. Si sense pilota és un cencerro.
Home, no diguis això.
Diguem una cosa.
Bueno, és que té un talent
té un talent espectacular. Però és que és un jugador molt anàrquic.
Té alguna desconnexió amb pilota, també.
I aleshores...
Perquè aquelles entrades que va haver, no me'n recordo, quatre seguides que les perd totes.
Crec que és de les alineacions més clares que veig en tota la temporada, tenint en compte les bases que hi ha.
Per tant, consensuem el Koundé, Cubarsí, Araújo, Cancelo, Christensen, Gundogan, Fermín, Joao, Lewandowski i Lamine.
Per mi el gran dubte de l'alineació és si jugarà amb 3 migcampistes o amb 4. És el gran dubte.
Sí, però Joao fa de quart aquí.
No, però quart. Pues però Joao el considera un davanter. Pues un davanter sí, en el
fa
quadrat.
Fals, fa de
exacte,
fals.
Si jugaràs amb Fermín, no, més, si està, més, sí. Més algun invent a la zona de Christensen,
vale. David, o si pues de banda esquerra obres un tio o no. O
David, mal que et pesi, ja jo crec que el dubte està entre Joao Félix i Rafinha.
Pot ser.
Ah, podria ser, podria ser.
Però és que Rafinha per l'esquerra...
De fet, pot ser... Però és que per la dreta no, no el pots posar.
Però pot fer un quadrat.
No, no, absolutament. No canviarem
la Rafinha, a cama cap de
Rafinha i Fermín a la part alta del quadrat i baixar Gundogan amb Christensen. Sí. Però és un problema perquè Xavi reconeix en petit comitè que el seu, un dels seus grans errors aquesta temporada és pensar que l'equip podia ser fiable sense un mig centre clar. És a dir, que simplement amb, el, amb la capacitat per tenir el control de la bola... series fiable defensivament.
D'aquí a que no, no ha estat
coincidint amb la mala temporada de l'Oriol Romeu.
Sí, però l'Oriol se l'ha condemnat molt ràpid.
Sí, de totes maneres.
No, escolta'm una cosa.
Ha estat condemnat molt ràpid.
Bueno, escolta, no, a veure, i després
de la desaparició de Frenkie de Jong, va tenir partits.
Hi ha una altra opció, hi ha una altra opció per apropar Gundogan. Hi ha una altra opció per apropar Gundogan.
Això s'ha inventat a Cristian.
A l'àrea rival, que no hem contemplat perquè, clar, ja seria un doble pivotazo que tu et pot agafar un cobriment.
Romeu Christensen.
No. Bueno, tens Christensen, no, Romeu.
Et tornes a equivocar.
Sí, no, l'has contemplat.
Però tornes a confondre el model amb el dibuix. A mi no em sembla bé un doble pivot, mentre sigui un equip per intentar tenir la bola.
Això t'ho dic, que no l'has comentat.
No, però estàvem parlant de doble pivot.
Però és que
Romeu... Que ningú hem contemplat aquesta...
No podem canviar.
Christensen amb Romeu.
Escolteu a la Marta.
Amb Romeu. A la base del quadrat.
Escolteu a la Marta, un moment.
A veure, igual demà ens sorprèn a tots i Oriol Romeu és l'11 titular, però físicament Oriol Romeu, com que no pot aguantar més de 30 minuts, posa-li 45 arriscant molt al màxim nivell, bueno. No ens l'hem de... Crec que és encertat no plantejar-nos l'11 titular. Jo crec que no hi ha cap possibilitat. Però sobretot perquè físicament no està bé.
En això també passen coses rares. Al principi aguantava. Al principi aguantava. Després es va enfonsar.
Jo crec que el primer problema de l'Oriol Romeu no és el genoll.
Però també el dolor...
Bueno, vale, és que li va passar, li va passar la
no,
posició.
Genoll, el genoll té algun problema.
I el dolor també. O sigui, no tota la temporada sense el mateix dolor. Sí, és hi ha onades.
No, però vull dir que
i què li passa a Sergi Roberto, que l'altre dia ni s'escalfa amb els companys?
Estàs avui guerrillera, et home, trobo,
fa preguntes punyents interessants.
Punyent era, tia.
Ah, però són interessants. Què li passa a Sergi Roberto? Ara ho resolem.
Ella sap coses.
Un minut, ara ho resolem.
Clar.
Tu diràs, amb Aleix Pariser. Recol·lector de clavells, repartidor de paquets, porto japonesos de tablau en tablau i nens d'escola en escola, distribueixo taronges i mel d'abella i faig transfers d'aeroport de 12 a 2.
Si vols fer un bon business, has de ser molt ràpid. Només fins al 20 de març, Business Day Citroën amb avantatges especials en tota la gamma Citroën i punt de càrrega inclòs a la gamma elèctrica. Citroën. Condicions a citroen.es.
Benvolgut multireformista. A Obramat no podem abaixar-te els impostos ni el preu de la gasolina de la teva furgoneta, però sí que podem ajudar-te amb els nostres preus. Per això a Obramat revisem cada dia els nostres productes per oferir-te les millors marques professionals amb els preus més baixos de la zona, IVA inclòs. Professionals de la construcció i la reforma. Obramat.
Has muntat un xou espectacular. Ha estat fàcil?
No, just abans de començar se'n va anar la llum, però el meu equip ho va solucionar tan ràpidament que fins i tot vam començar puntuals.
El teu Opel i tu també sou un tàndem perfecte. Per això sabeu que el millor és fer el manteniment anual a Opel Service amb lubricants Total Energies. Demana la teva cita online i entra en el sorteig de regals sorprenents. Condicions a Opel.es.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Demà el Barça juga contra el Napoli a les 9 de la nit. Recordo que dijous de la setmana vinent, no aquest dijous, que és 14 de març, no, el dijous següent, dia 21 de març, obrim les portes del Tu Diràs. Si voleu venir, entreu al compte de X, @esportrac1, i allà teniu un tuit fixat amb un formulari, cliqueu al formulari, l'ompliu, i us reserveu un seient per venir de públic. Ens ho passem molt bé els dijous. Dijous 21.
I quan obrieu les portes el dilluns?
Un dia fem un dilluns?
Ah, que maca la ràdio.
Us agradaria aquí la ràdio.
I castigues a la gent a haver d'estar amb l'Anaïs, amb el Poquí, amb la Maria. Si volen venir dilluns, la gent vol venir dilluns.
Portes aquí gent per la qual qualsevol aficionat de peu
pagaria
entrada i ens tanques el programa.
Mira, fem una cosa, Jové, fem una enquesta de quin dia vindríeu de públic al Tu Diràs i posem de dilluns a dijous, quin dia vindríeu de públic al Tu Diràs.
S'escandalitza.
S'escandalitza cada programa.
Mira que jo dic o sigui, he dit, portes a gent en lloc d'ell. Tenia la sensació de que està dins d'aquesta gent.
Però,
aquesta enquesta és enganyosa perquè jo no votaria dilluns, jo no vindria amb aquests dos, jo canviaria dijous.
La gent que em coneix
sap que sóc humil.
I que faig broma.
Humil. Fem una enquesta, a veure quin dia, de dilluns a dijous, quin dia vindrien a veure el Tu Diràs. A veure, però el pròxim serà el 21 de març, per tant, apunteu-vos pel 21 de març i de cara a l'abril ho movem.
El dijous és un dia fantàstic.
Aquest somriure de Carrasco m'encanta.
Un parell de coses, abans de repassar l'última hora i de què ha dit Calzona i Di Laurentiis, un parell de coses més de del Barça. Per exemple, que Lamine Yamal, si demà és titular, que tots creiem que sí, té a l'abast, un dia més ho hem de repetir, un rècord.
Sí, que és convertir-se en el jugador més jove en marcar un gol a la història de la Champions amb 16 anys i 243 dies, que els tindrà demà. Fins ara el rècord, ja ho sabeu, el té Ansu Fati, el 10 de desembre del 2019 va marcar contra l'Inter de Milà a la fase de grups de la temporada 19-20 amb 17 anys i 40 dies.
Tant de bo, demà marqui un gol i sigui el de la victòria i bati aquest rècord. Anem a Calzona, Laia. Què ha dit el tècnic italià del Nàpols?
Doncs el tècnic italià del Nàpols ha parlat de la importància que té per ells passar aquesta eliminatòria i poder salvar així la temporada. Recordem que el Nàpols ve de guanyar l'Scudetto la temporada passada, però ara per ara són setens a la Lliga fora de les posicions europees, i guanyar demà també els permetria continuar optant a una plaça pel Mundial de Clubs. De fet, el president Di Laurentiis ha promès 10 milions d'euros de prima als jugadors si es classifiquen pel Mundial de Clubs. Per fer-ho és imprescindible guanyar demà i passar ronda per mantenir aquestes opcions a ser el segon equip d'Itàlia que s'hi classifica, perquè ara mateix en una situació similar a la del Barça